al matí. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter@radiosabadell. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me. Us exciten els peus? El fetichisme dels peus consisteix a aconseguir excitació tocant, acariciant o fins i tot fent petons als peus d'una altra persona. És una tendència sexual que es dona més en els homes que en les dones i existeixen fins i tot massatges eròtics encaminats a aconseguir aquesta excitació. Talons d'agulla, sandàlies obertes, ungles pintades, anells dels dits dels peus... Són només alguns dels objectes que desperten aquesta passió. I avui, a Parlem del Sexe, descobrirem el fetichisme, què és, com es genera i també com es comunica a la parella. I per resoldre totes aquestes qüestions parlem amb l'Ignasi Puigrodes, que és llicenciat en psicologia, màster en sexologia clínica i també salut reproductiva. Bon dia, Ignasi, i bon any.
Bon dia, Raquel, i bon any.
Primer de tot, explica'ns una mica doncs, això, què és el fetichisme, quan es considera aquesta tendència sexual.
Mira, justament el que hagis començat la secció amb aquest exemple del fetichisme de les sabates, la veritat és que ha anat molt bé, perquè és un exemple molt gràfic. És a dir, se suposa que les persones, homes, dones, tothom, haurien de sentir una excitació o un plaer sexual o una atracció sempre enfocada cap a aquelles, cap a aquell lloc que ens porti directament cap al sexe, no? És a dir, hauríem de sentir-nos excitats a veure uns genitals o en contemplar una persona nua, és a dir, en imaginar-nos a l'acte sexual. Uh-huh. Què passa quan nosaltres aquesta excitació, aquest plaer, l'associem a altres estímuls? Aleshores, és quan ens neix un fetichisme, com pot ser, per exemple, el fetichisme de les sabates. És a dir, quan aquesta excitació no la proveeixen ni la visió ni dels genitals ni l'acte sexual en si.
Uh-huh. I per què es produeix en unes persones i en altres no?
Mira, la veritat és que és un acte de condicionament o d'aprenentatge. És a dir, les experiències prèvies que tenim ens poden fer que doncs, anem nosaltres desenvolupant un cert tipus de gustos o que anem associant un cert tipus d'estímuls al plaer sexual. Per exemple, ja que abans de la secció que estem fent s'està parlant aquí d'astrologia, uh-huh. Tu imagina't de que cada cop que aquí a Ràdio Sabadell, abans de parlar de sexe, estiguéssim parlant d'astrologia. Què passaria? Que els oients que són fidels del programa acabarien associant a la llarga que després de parlar d'astrologia parlarien de sexe. Per sí. Alguna cosa seria possible que algunes d'aquestes persones un cop un dia anessin parlant d'astrologia i diguessin, conya, perdona, ostres, sí, jo després d'això vindrà sexe, ja em començo a excitar pensant de que guai que ara parlarem de sexe a Ràdio Sabadell, però encara no he parlat de sexe, només estem parlant d'astrologia, però com que jo ja pressuposo que és el que vindrà després, doncs aquí s'ha creat un condicionament, no s'ha creat un aprenentatge. Això, per exemple, es va fer amb persones en laboratori, justament ensenyant-li diferents tipus d'imatges, i s'ensenyaven, eren homes, en aquest cas, de les persones de l'experiment, i se'ls anaven ensenyant imatges a l'atzar. I de tant en tant, allà es posava una imatge d'un cos nu. I aleshores, el que feien és que anaven analitzant o anaven monitoritzant quin era doncs, el ritme cardíac, l'excitació d'aquestes persones, com de gran se'ls feia la pupila, en aquestes diferents fotografies. I veiem que, evidentment, quan veien la fotografia d'una persona nua, doncs aleshores la seva pupil·la es feia més grossa i el ritme cardíac s'accelerava. Els investigadors, amb molta dedicació, van fer que, mica en mica, el que anava passant és que abans de cada fotografia d'una persona nua venia una fotografia d'una sabata de tacó. Després de fer aquest experiment repetides i repetides vegades, al final veien és que, tot i que inicialment aquestes persones a nivell conscient deien no, jo no sóc fetichista de les sabates, jo no em sento excitat, però què passava? Com que el seu cap ja associava que després de la fotografia d'una sabata de tacó vindria la fotografia d'una dona nua, el seu cos, de manera fisiològica, ja es començava a excitar augmentant el ritme cardíac o ampliant el diàmetre de la pupil·la quan veien aquesta fotografia de la imatge de tacó. I fins i tot això passava sense que després vingués la fotografia de la persona nua.
Que fort, clar, perquè és això que deies, no? Aquesta associació que es feia doncs, entre una experiència, no?, i una altra que li acabes donant doncs, aquest significat. Molt interessant. Quins són els símptomes per això de ser fetichista?
És que realment no hi ha un símptoma clar, perquè primer de tot que hem de pensar que això que això es pugui donar és una cosa completament fortuïta, és a dir, no cal que una persona hagi estat sotmès repetidament cap a un estímul. Falta que quan siguem petits hagin experimentat plaer, és a dir, plaer, sense dir plaer sexual, simplement plaer associat a certa cosa, i aleshores nosaltres aquest plaer de gran l'anirem associant a altres formes de plaer, i evidentment associar-lo a altres formes de plaer anirà a plaer sexual. I en psicologia el que acaba passant és que no hi ha una línia divisòria entre això és una malaltia, per tant té uns símptomes, i això és una conducta sana, i per tant no té símptomes. És més aviat un gradient. Aleshores, dins d'aquest gradient les persones es poden situar des del cas de, ostres, jo no tinc cap mena de fetichisme, per res, i m'excito per res que no sigui un cos nu o l'acte sexual, altres persones que una miqueta més tindran una certa preferència, jo que sé, per exemple, no, a mi m'agraden més les persones pèl-roges que les persones que siguin morenes. Ostres, a mi si les persones van vestides amb cert tipus de faldilla o cert tipus de pantalons, m'agrada més. O persones que diguin, no, és que jo ja només, no és que m'agradin més aquestes persones, és que només vull tenir sexe amb persones que siguin pèl-roges. Ostres, és que ja no em fa falta ni tenir sexe amb aquesta persona pèl-roja. Només pel sol fet que sigui pèl-roja, a mi ja em causa excitació. És a dir, he construït un gradient fins arribar a un punt en el qual hi haurà cert tipus de persones que el que passa és que quan ja sí que arriba a un punt de trastorn clínic és de no puc tenir cap tipus de relació o excitació sexual a no ser que estigui present aquest fetichisme, però no només això, sinó que a sobre el tema de com visc jo la meva sexualitat em porta un cert tipus de problemes. Aleshores, sí, quan aquí realment doncs, ens podríem plantejar de potser faria falta visitar un especialista per veure com estem donant a terme aquesta conducta.
Perquè llavors és quan comencen a haver-hi problemes, no? I es pot arribar a considerar que és una malaltia o un trastorn.
Sí, però no és pel fet del fetichisme en si, sinó és per com es du aquesta conducta. És a dir, és el com es du a terme. Per exemple, l'altre dia que parlàvem de cinema, hi ha una pel·lícula molt bona que es diu La pianista, que és una pel·lícula molt dura, en la qual es porta un exemple d'una persona que té una pràctica sexual que la té molt mal dut a terme. És a dir, no té un control sobre aquesta pràctica, no té les habilitats socials suficients per contactar amb altres persones i això li porta unes certes males experiències. Però clar, això tant pot passar amb el fetichisme com, per exemple, pot passar amb el futbol. A mi em pot agradar el futbol, però si el meu estat d'ànim, el meu rendiment laboral, el benestar de la meva parella, tot passa a part si el meu equip ha guanyat o no aquest cap de setmana, ostres, potser aquí ja tinc un problema. Però no direm que el futbol és un problema. Direm és com em relaciono jo amb això que m'agrada, com pot ser el futbol, com pot ser el fetichisme de les sabates.
I com es pot tractar o com es pot intentar resoldre amb teràpia?
En aquests casos, si hi ha cert tipus de teràpia, aleshores dependrà molt del tipus de teràpia on la persona vagi a parar. Hi ha una que se'n diu la teràpia sexpositiva, en el qual no es fixa tant, com deia jo ara, en que la conducta en si sigui negativa, sinó que s'ajuda aquesta persona a que relacioni de manera diferent amb la seva sexualitat. Aprendre, per exemple, a acceptar el fet que tingui una sexualitat diferent, per exemple, a poder reintegrar millor amb altres activitats que tingui, amb altres persones, és a dir, ostres, és que a la mínima que apareix el meu fetichisme per aquí al mig, doncs tinc problemes relacionals amb la gent, perquè veig que és una cosa lletja, veig que és una cosa bruta, per tant ho porto d'amagat. Clar, aquí ja es veu un component de culpabilitat, doncs també treballa aquest component de culpabilitat. És a dir, treballa en diferents aspectes. I el tipus de teràpia que no són sex positius, que se'n diu el sex negatiu, el que parteixen de punt de vista és aquesta conducta està malament, per tant anem a fer un condicionament conductual per erradicar aquesta conducta. Aleshores, tot dependrà del tipus de terapeuta que et trobis.
Clar, dependrà del terapeuta i això, com comentàvem, Ignasi, són els casos ja més extrems. Nosaltres ara doncs, deixem aquests a banda i parlem del fetichisme dels diferents tipus que hi ha. Explica'ns-hi, i perquè això també és interessant, no? Explicar doncs, i classificar una mica, doncs, que em sembla que hi ha també diversos grups, no?
És que la veritat és que qualsevol cosa pot esdevenir un fetichisme. És a dir, sí que hi haurà aquests més clàssics com poden ser les sabates, els cabells, els corsers i la cintura ajustada, cert tipus de roba... Uh-huh. Aquests són els més clàssics i que són els que culturalment doncs, més s'han fet propaganda i per tant són els més extensos. Però és que qualsevol cosa, a la llarga, pot causar un fetichisme. S'ha de tenir en compte que s'han pogut arribar en condicions de laboratori a generar fetichisme, jo què sé, doncs, pels gots d'aigua, fetichisme per les mandarines, fetichisme per qualsevol cosa. Per tant, tenint en compte que qualsevol cosa pot ser un fetichisme, el que sí que, quan es vol mirar de fer una classificació, s'acostumen a classificar en dos grans grups. Un són els objectes en si, és a dir, és un objecte el que a mi em causa aquesta excitació o em genera una excitació extra, més enllà del plaer sexual que ja tinc amb altres tipus d'excitacions, i l'altre són els de les accions. Per exemple, jo puc ser fetichista de les sabates, seria un objecte, o jo puc ser fetichista de l'acte de fumar. És a dir, a mi veure persones que fumen, o estar al costat de persones que fumen, o fumar mentre es faig l'acte sexual, això em pot causar una excitació extra. És més l'acció que no pas l'objecte.
Uh-huh. I, però, tot i això, hi ha alguns que són com els més comuns, no? O els més coneguts, com ara deies, per exemple, doncs, el de la roba, no? Les sabates, els peus...
Sí, fixa-t'hi també que ha estat justament els grans mitjans de comunicació, les pel·lícules, com es diu ara, la literatura, el que ens està generant aquest background cultural que ens està dient això és excitant, que potser una persona no s'ho planteja, però clar, com que veus a tantes pel·lícules en les quals hi ha l'escena de la noia caminant, contornejant les cadires amb aquelles sabates de tacó d'agulla, de vertigen, clar, això va generant un pozo que fa que certes persones considerin aquest com un dels preeminents. Uh-huh. Per exemple, el de les mitges de reixeta, el de la roba de cuir. S'ha de tenir en compte la Venus de les Pieles, del llibre del Sacher Masoch, en el qual doncs, ja es començava a introduir aquest tipus de fetichisme cap a una certa vestiment o cap a un cert material a l'hora de vestir.
També. I aquests objectes que estan fabricats, aquests aparells per precisament estimular-nos, no? Aquestes joguines, també podrien ser doncs, considerades doncs, uns objectes fetitxes o no?
Home, la veritat és que qualsevol cosa que sigui més enllà de tenir el sexe, diguéssim, al natural, simplement en penetració home-dona o home-home o simplement allò com es diu ara, el contacte genital, qualsevol artilugi que posem allà al mig ja s'aparta de la sexualitat natural, per dir-ho d'una manera, frase que a mi la veritat és que trobo bastant horrorosa, i per qual cosa, si jo estic sentint excitació a través de qualsevol cosa que no siguin uns genitals o un acte sexual convencional, ja podrien considerar que és fetichisme. S'ha de pensar que en el segle XIX, per exemple, fins i tot el sexe oral es considera un tipus de fetichisme, bueno, i una conducta desviada.
Mm-hmm. Clar, també és interessant en aquest sentit. I les disfresses, per exemple, les disfresses o també doncs, tot el que és aquests elements o aquesta roba més de pell, de cuir i tal, això també es considera doncs, aquests tipus d'objectes o es poden considerar?
Sí, perquè justament aquí entra en joc dues coses. La primera cosa és que el tipus de vestuari del qual generalment es genera un fetitxe ja té una reminiscència sexual, és a dir, tothom va mirar els catàlegs de roba per carnestoltes i tot el que sigui roba per noia de carnestoltes és infermera sexy, pirata sexy, policia sexy, tot és sexy amb minifaldes, i ja està, a part que ja s'està sexualitzant a les noies en aquest tipus de catàlegs, ja s'està atribuint que és un tipus de roba que ja és suggerent vers el sexe. Però després, a més, aquest tipus de roba en remeten a un personatge, i aquest personatge té un rol. I aleshores aquest personatge passa a ser aleshores aquell objecte que pot ser generador d'aquell fetichisme. És a dir, ostres, a mi la relació de poder-submissió que tinc, per exemple, quan vaig al metge i quan hi ha un metge que diu vostè quedi's quiet i deixi's fer, i jo no tinc cap mena de poder en dir-li a aquesta persona no em toqui el meu cos, perquè clar, com que la persona l'estament mèdic i ho fa pel meu bé, ja pot fer-ho, és possible que aquesta relació de dominació-submissió generi una excitació en certes persones. Però la qual cosa, quina és la manera més fàcil de poder reproduir aquesta situació a través de l'uniforme que justament aquest és l'uniforme que em recorda si jo vaig vestit de certa manera és perquè tinc cert estatus, és a dir, tinc estatus d'infermera, tinc estatus de metge, tinc estatus de policia, tinc estatus del que sigui. Per tant, la disfressa és una bona manera de ficar-nos en aquesta situació.
I s'ha de comunicar a la parella també quan tens un d'aquests, bueno, quan tens bueno, un objecte així més fetitxa, ho has de comunicar o és millor doncs, a no fer-ho?
Primer de tot, que no hi ha una norma estàndard per totes les relacions. Jo sí que a mi m'agrada dir que comunicar les coses dins de la parella és una bona manera de doncs, conèixer-se més, d'apropar-se més dins de la relació. La qüestió serà com i fins a on. És a dir, realment aquest fetichisme és una cosa que és fonamental en la meva identitat personal i és una cosa que no li vull amagar a la meva parella, uh-huh. O no, és una cosa completament superficial i no li dono cap mena d'importància. O també jo estic amb la meva pràctica sexual fetichista i estic content, no hi estic content, ningú no hi estic conforme, tinc una certa càrrega de culpabilitat, perquè depèn de com jo la visqui, això ho transmetré també a la meva parella. Per tant, tots aquests diferents condicionants acabaran marcant quina serà la millor manera de comunicar-la a la nostra parella i fins a on. Hi ha persones que, per exemple, el que fan és que directament dius, ostres, el meu fetichisme és molt important dintre la meva sexualitat, per la qual cosa jo, cada cop que coneixo una persona i veig que allò té visos de tenir algun tipus de relació, des de bon inici jo ja li comento. Perquè prefereixo que ho sàpiga ja, i si no li agrada o no m'entén, ja no m'he de fotre la castanya després d'haver-me enamorat d'aquesta persona i que em digui que no, i que després digui que això que faig està malament, o que hi ha altres persones que, pel contrari, el que s'aspiren és a conèixer una miqueta més aquesta parella i diuen, ara que m'hi sento confiança, ara que veig que és una persona important per la meva vida, ara li comento coses que són importants per mi. Per tant, tot dependrà.
De fet, el que és cert és que si ho acabes comunicant, això doncs, acabarà enriquint més la relació de parella.
En certs casos, sí. A veure, jo consulta m'he trobat tant parelles que, degut a comentar-se la seva pràctica sexual fetichista, aquella parella acaba trencant perquè l'altre membre de la parella, el que era no fetichista, ho veia com una aberració, ho veia com una cosa negativa i no en volia tenir res a veure. I, en canvi, hi ha altres parelles que, al fet de comunicar-ho, la reacció més habitual que m'he trobat és de, mira, això és un fetitxe particular teu, jo no tindré la mateixa atracció per això, però potser hi trobo un altre tipus d'atracció, o potser ho trobo divertit. I aleshores, més que el component sexual, hi veig el component lúdic. De, mira, a mi no m'importa fer això, per què? Perquè és una activitat de parella i m'ho passo bé estant amb tu. I aleshores també això els pot ajudar a unir com a parella.
Clar, això els pot ajudar. Qui resulta més fetichista, els homes o les dones? On es pot generalitzar així?
A veure, es pot generalitzar, però tenint en compte el condicionament cultural. Fins a molt poc temps, i encara avui en dia, les dones no han tingut mai dret a la sexualitat. Les dones eren l'objecte sexual a disposició dels homes, per la qual cosa, durant molt de temps, ha estat més fàcil que fossin els homes els que poguessin tractar a les dones com a objecte sexual, per tant, com a objecte fetichista, i en canvi les dones se'ls tenia vetada aquest accés. És a dir, vostè no té dret a tenir cap tipus de sexualitat, només està aquí per l'home, com a sobre vol poder tenir dret a tenir una sexualitat diferent com pot ser un fetichisme. Uh-huh. Actualment la cosa està canviant i sí que es veuen persones fetichistes tant en homes com en dones, però s'ha de tenir en compte que, clar, tenim tot aquest background de repressió respecte a la sexualitat de la dona que condiciona el número de persones que avui en dia són fetichistes depenent del seu gènere.
I molt breument, per acabar, normalment solen ser del mateix tipus o els homes tiren més cap a una cosa i les dones cap a altra?
S'ha de tenir en compte que l'home és un ésser que s'excita molt més per la visió. Per la qual cosa, si li agrada molt més la visió, generalment tindrà més tendència cap al fetichisme de l'objecte, normalment pel que ha fet la visió. En canvi, la dona, que és molt més participativa, és molt més de l'imaginació, li agrada molt més la situació. Per tant, és més fàcil trobar persones que siguin fetichistes, almenys per l'experiència que tinc jo amb les persones que han vingut aquí a consulta, que no és tota la del món, només és una petita part, que les dones li agradi molt més el que siguin el fetichisme d'acció o de situacional, és a dir, el joc de rol sexual.
Doncs, Ignasi Puigrodes, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar tan clar i sense embuts doncs, a tot aquest tema del fetichisme.
A vosaltres per aquesta oportunitat.